dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Nova reunió avui al migdia entre la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència Espanyola de Religiosos i algunes de les associacions de víctimes d'abusos. Dic algunes perquè encara unes poques s'hi han volgut desvincular des d'aquest passat dilluns. La trobada d'avui amb les associacions que sí s'hi presentaran ha de servir, però, per treballar de manera conjunta, escoltant les entitats per abordar un pla de reparació per les víctimes. La Conferència Episcopal ja fa temps que hi treballa en la matèria. Recordem els informes que n'han carregat i que n'ha fet al respecte, i és que aquesta és una de les fixacions del mandat de el mateix Papa Francesc, ajudar les víctimes d'abusos en el si de l'Església en tot el que sigui necessari, i amb aquesta motivació, de manera coordinada amb les entitats, volen començar a treballar-hi tant la Conferència Episcopal com la Conferència Espanyola de Religiosos, com dèiem. Les entitats que no hi participaran de la trobada després de la invitació de l'organisme religiós han criticat no saber ni la quantia que es vol destinar a aquesta reparació, ni els barems de la seva aplicació, així com el termini i el temps que pot durar tot aquest procés, qüestions precisament que el més probable és que s'acabin abordant avui mateix amb aquestes entitats que s'hi acudeixin. Sigui com sigui, aquest mandat del Sant Pare ja s'ha posat en marxa a l'Estat espanyol, i a l'espera de saber-ne tots els detalls, una bona senyal de tot plegat és la col·laboració entre les dues parts. D'altra manera, segur que no s'acabaria arribant a bon port, que és la fita de tothom. Són les 8 i gairebé un minut. Repassem els principals titulars d'aquest divendres 21 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Avui, com dèiem, està prevista aquesta reunió entre la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos amb associacions de víctimes d'abusos per abordar el pla de reparació. La trobada serà a les 12 del migdia a Madrid.
Sí, fons de la Conferència Episcopal Espanyola asseguren a Ràdio Estel que hi aniran algunes associacions convocades, però de moment no han especificat ni quines ni quantes. Sigui com sigui, la reunió es manté, tot i la declinació per part d'algunes entitats.
I també us destaquem aquest dispositiu especial per aquest cap de setmana llarg de la Revetlla de Sant Joan.
I és que al llarg d'aquests 4 propers dies coincideix no només la nit de Sant Joan, sinó també el Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra aquest cap de setmana a Montmeló. S'espera que uns 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana entre les 3 de la tarda d'aquest divendres i la mateixa hora de dissabte.
I un dia com avui quedarà vist per sentència el judici per la violació a Igualada.
I aquest dijous hem pogut escoltar l'acusat, que ha negat tots els fets i assegura que ell no hi té res a veure. Els pèrits i els forenses el situen com un agressor sexual extremadament violent, sense empatia, i que volia fer el màxim mal possible a la víctima.
I aquesta nit Barcelona ha vibrat durant 3 hores amb el concert del Bosch, ja em perdonareu la veu.
Bruce Springsteen ha repassat la columna vertebral dels seus grans èxits davant de 58.000 assistents. És el primer dels dos concerts que farà la capital catalana, Joan.
I en plana esportiva... Sí, dissabte un altre.
Com va anar?
És que no...
No para.
És espectacular. És gegant, Bruce Springsteen, és gegant. 74 anys i ho dona tot sense parar, cançó rere cançó, 32 cançons, eh?
Déu-n'hi-do.
És una fera.
I 74 anys.
Sí.
Tant de bo arribar a aquesta edat i així, i estar tan enèrgic.
Sí, fer gires també, sí. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
La selecció espanyola ja és als vuitens de finals de l'Eurocopa.
El combinat nacional ha superat a Itàlia per 1-0 gràcies a un gol en pròpia porta de Calafiori al minut 55. Bon partit també dels blaugranes Lamine Yamal i Pedri, que han estat titulars.
I a la Copa Amèrica, debut de l'Argentina amb victòria.
El partit inaugural d'aquest torneig americà entre l'Albiceleste i el combinat del Canadà ha acabat amb victòria de l'actual campiona del món amb una brillant actuació de Leo Messi. Els dos gols d'Argentina, però, els han marcat Julián Álvarez i Lautaro Martínez.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem d'una detenció el dimarts d'un conductor d'autobús que va posar en perill 35 passatgers que anaven de Barcelona a París. Després explicarem què és el bluesnarfing, la tècnica de robar-te dades del mòbil a través del Bluetooth, i al final escoltarem la nova cançó d'Estopa que ha tret en col·laboració amb l'artista Alice.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 4 minuts i mig que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Bé, explicava, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Com tenim el cel avui? Jordi, que vas anar al concert del Bruce, també.
No, però des de casa el sentia una mica, i mira que visc una mica lluny de l'estadi.
Em sentiries cridar a mi, també. Ahir ens va aguantar el cel una mica, com el tenim avui, va?
No, mira, avui hi ha una jornada molt més tranquil·la, aquest matí amb sol. Tenim algunes boies cap a l'interior que aniran desapareixent a poc, de tota manera, a partir de migdia, comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, crescuda de núvols, i en aquestes comarques, ruixats i tempestes. La resta no n'esperem, i les temperatures avui més contrastades. Aquest matí fa una mica més de fresca, tenim punts a l'interior amb temperatures que estan situades al voltant dels 10 graus, i això és per agafar roba d'abric, i en canvi al centre del dia arreu del país màxima és de 25 a 30 graus. Les més altes cap a l'interior, les més baixes arran de mar. Aquí no passarem dels 24 a 25, que molt aspirar. Demà dissabte un temps semblant al d'avui. Matí molt tranquil, una mica de fresquet a primeres hores, temperatures màximes demà 1 o 2 graus superiors a les d'avui, i novament demà a la tarda ruixats i tempestes Pirineu i comarques de Girona, que puntualment també poden arribar a la costa. I de cara a diumenge, doncs diumenge una jornada també tranquil·la, plàcida. Al matí, atenció, algun ruixat pot arribar a caure a punts de la costa de Barcelona, de Tarragona, i també del sud de Girona i del perlitoral. Seria sobretot a primeres hores del matí fins a mig matí, això diumenge. I diem tranquil perquè sobretot de cara a la tarda i de cara a la revella, que potser és una miqueta el que interessa, doncs no s'esperen pas pluges, per tant, fogueres, petards, coets, sense cap risc meteorològic, per dir-ho d'alguna manera, i una revella de Sant Joan, doncs, amb unes temperatures no gaire altes, per tant, si sortiu i no esteu arran de mar o a la costa, doncs abrigueu-vos, perquè les nits encara són una mica fresques. I ja de cara a dilluns, una jornada també tranquil·la, per tant, seran dies als quals hi haurà pluges de mitja tarda al Pirineu i comarques de Girona. Avui i dissabte, diumenge al matí a punts de la costa, però la revella la salvem, i a més, de moment, molta, molta calor tampoc n'ha de fer, tot i que cada dia pujaran un pèl les temperatures.
Vinga, va, doncs, revella salvada, deixa'm fer-te dues preguntes, Jordi. La primera, per la gent que vagi demà al concert del Bosc, què, aguanta el cel o no?
Aguanta, aguanta, sí, sí, si em diguis, mira, és que s'ha allargat fins a primeres hores del matí de diumenge, et diria, ai, ai, ai. Però no, ho dic perquè 3 hores, i amb l'edat que té, amb tot el respecte, ho trobo excepcional. Vull dir que té una fortalesa física. I,
sí, sí, és una barbaritat.
No, així com ahir sí que hi havia risc de d'algun ruixet, d'alguna gota durant el concert, perquè, vaja, has de comptar de 9 a 12 de la nit, el concert de demà, en principi, no ha d'haver-hi cap mena de problema.
Val, i una pregunta més seriosa, Jordi, perquè em cria molt l'atenció. El Pantà de Sau, fa molt poc, el teníem per sota del 3% d'aigua. Ara el tenim al 40% i escaig, amb totes les pluges que han caigut. Però si anem cap a les Terres del Sud, si anem cap a Tarragona, els pantans estan gairebé secs.
Sí, sí, és que, a veure, estem parlant que ha estat una primavera molt plujosa, clar, ha sigut molt plujosa, comarques de Girona, comarques de Barcelona, tot el Pirineu, totes les capçaleres dels rius s'han doblat, en alguns casos, el que seria la precipitació normal, amb la qual cosa has fet que Sau, que és un senyor pantà, doncs el puguis omplir d'aquest 3% al més de 40%, una miqueta l'església d'allà de Sau, doncs ho demostra, és a dir, fa un parell de... A primers del mes de març podies entrar dintre de l'església i ara ja està, ja no pot ser. I, en canvi, aquestes precipitacions que diem abundoses, generoses del nord de Catalunya, doncs a les comarques de Tarragona escolten això i diuen, però si aquí no plou pràcticament res, i és que a comarques de Tarragona ha estat una primavera seca, amb precipitacions que en alguns casos no ha plogut ni la meitat del que plou, amb la qual cosa allà els pantans fa 3 mesos estaven doncs el 6-7% i ara estan per sota perquè no s'han omplert. Atenció, que ahir va ploure bastant al pantà de Riudecanyes, van caure més de 60 litres. Però vaja, la situació ja és molt, molt diferent de si ens esteu escoltant del nord de Catalunya o del sud, perquè al nord portem 3 mesos, sobretot des de mitjans del mes de març fins ara, que ha anat plovent i bastant, i en canvi al sud ha plogut poquet.
Per tant, el titular és seguim en sequera, eh?
Seguim en sequera, a veure... Persones, comarques de Tarragona, segueix la sequera. Quan tens ja el pantà de Sau, que és el que abasteix sobretot també comarques de Barcelona, Girona, Sau, Susqueda, doncs amb aquest més del 40%, pensa que ara hi ha més aigua que ara fa un any. Amb la qual cosa, no és allò per dir, ja no hi ha sequera perquè continuarem-hi, perquè tens el pantà doncs, més buit que no pas ple, però de ben segur que de cara a les properes setmanes alguna d'aquestes... condicions que tenim, doncs, sobretot els que estem a comarques de Barcelona i Girona a causa de la sequera, doncs, de ben segur que les hauran d'aixecar perquè, ja et dic, la situació ha millorat I encara ens queden doncs, dies, ja et dic, per exemple, el que estem anunciant, aquesta tarda, demà, pluges, a on? A les capçaleres dels rius, per tant, han de continuar omplint-se aquests embassaments.
Jordi Vinalles, gràcies, com sempre, bon cap de setmana i em fas molta enveja, perquè demà escoltaràs el segon concert del Bruce. Que vagi molt bé.
Bon dia.
I nosaltres que anem també cap al RAC amb Carla Buigas per saber l'estat de les carreteres catalanes. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a la P7 a Sant Cugat, on es talla un carril cap al sud per una avaria i provoca 5 quilòmetres d'aturades intermitents. També en aquest tram hi ha retenció en la direcció contrària. També hi ha complicacions al Maresme, la B20 i la C32 entre Tiana i el Masnou per unes obres a la calçada en direcció Mataró i a banda retencions a la 2, 6 quilòmetres de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí. També la B30 a Barberà del Vallès s'acumula un quilòmetre en direcció Girona i a la P7 també en aquest tram. A la C58 l'afluència es concentra a Sant Quirze cap al sud i a Ripollet en direcció Sabadell i a les rondes complicacions a la ronda litoral de Sant Adrià Montjuïc, també al Bon Pastor i a la ronda de dalt i a l'antitud del tram d'Horta també cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. 11 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bé, 8 i 11 avui, eh? S'hem columpiat una mica. Els divendres com... Home, sempre són 8 i 7.
Segons qui.
No, perquè com tens el Miralles en directe i us enrotlleu parlant de coses...
És que m'agrada molt el Miralles.
Home, Miralles és...
Ho sap ell, ho sé jo...
És meravellós, i... és meravellós. Un sí. Clàssic de la... Escolta, informem als oients, que ja sap tothom que vas anar allà al concert, ho has repetit igual 40 vegades en 10 minuts, la samarreta que portes, molt, molt guai. És nova adquisició?
Sí, sí, és d'aquesta gira.
És nova adquisició.
És nova adquisició pagada a preu de...
A preu...
D'ampolla d'oli.
A preu de caviar. Sí. A preu de caviar. Sí, no, però és guai, eh? És un blau xulo i...
Avui, allà. Un tarongjet.
Per cert, que has dit que és un... És un com has dit? És un gigante.
És un gigant, sí.
És un gigant, és un gigant. He mirat, U77.
Per mi és un gegant.
Per ti, per tu és un gegant. Jo tinc un centímetre més que ell, però bueno.
Ai, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia. Ara ens ho explicava el Xavi Toscano. Partidàs ahir de la selecció. Bon dia, Espanyita. Una cançó que pot valdre per il·lustrar a un rei i a una selecció espanyola.
Sí?
Eh? Val
sí,
per
sí,
tot, val
sí,
per
sí,
tot.
Sí, sí,
escolta, com a motos, eh? Com a motos, estan jugant molt i molt bé, molt. Pressió, circulació, dos punyals a les bandes amb la Mini, un extraordinari Nico Williams, Pedri repartint joc, Fabián un pulmó i el millor missante del món que en tenim nosaltres, que es diu Rodri, Cucurella, que llueix com un pullol de la vida
sí, sí, sí.
A la banda esquerra, amb els cabells aquells. Molt bé, classificats com a primers i és molt probable que els hi toqui un tercer de grup, el qual doncs, facilita una mica les coses de cara als quarts de final.
Que guanyem l'Eurocopa o no?
A veure, no ho sé, perquè després t'enfrontaràs a França, que tenen grans equips, o jo què sé, arriba un moment en què ja és una moneda en l'aire, però estan jugant molt bé. És que de veritat que fa goig veure jugar a la selecció. I ahir només va ser el gol en pròpia meta dels italians, però és que podien haver marcat tranquil·lament 4 o 5 gols i Donnarumma no està tan inspirat. Per tant, ens van fer gaudir. I mola molt veure a la Minya mal a la banda,
sí,
A la banda dreta i a Nico, que tant de bo acabi al Barça. És complicat, però tant de bo.
Que prengui notes, Flick, que segur que n'està prenent.
Flick ha demanat a un jugador del Bayer Leverkusen, ahir escoltava, sí. No en recordo el nom perquè és un nom una mica complicat, però també és un extrem, no sé.
Veurem.
En fi, que molt bé, que molt bé, fantàstic. Vam gaudir. Tu vas gaudir del concert.
Sí.
I la resta de mortals de la selecció espanyola.
Tothom,
sí, si els
sí,
agrada,
sí.
Si els agrada.
Vitamines, va, per aquí.
A mi molt de tema, eh? Vitamines per als fans del cinema, perquè ahir ens va deixar un dels grans, Donald Sutherland. És una de les cançons de la banda sonora de Space Cowboys, que és una pel·lícula de Clint Eastwood una mica oblidada, però que per mi és molt bona, i on Donald Sutherland fa un paper fantàstic. L'actor canadenc, llegenda de Hollywood, Donald Sutherland, que va morir ahir als 88 anys a Miami, ho va anunciar el seu fill i també actor Kiefer Sutherland, gran actor, per cert, també, a les xarxes socials, on va dir que personalment creia que és un dels actors més importants de la història del cinema
sí, sí.
I segurament té raó per la trajectòria, tot i que Donald Sutherland és d'aquests actors que dignificaven la figura del secundari. Poques vegades
sí,
un paper protagonista, però sempre secundaris, doncs, amb molta personalitat, molt diferencial, i no per ser secundaris, doncs, molts dels seus personatges interpretats en els seus gairebé 60 anys de carrera han estat molt rellevants per les seves característiques. Sutherland, llarga trajectòria, ara ho dèiem, 60 anys de carrera a Hollywood, va participar en prop de 200 pel·lícules, també sèries de televisió, com ara Els 12 del Patíbul, Els Herois de Kelly, MASH, de Robert Altman, o Johnny va agafar el seu fusell, i ara m'apuntava un altre, el Jordi Carretero, que no me'n recordo quin era. Gent corrent, has dit? Gent corrent. Uh-huh. La seva última interpretació al cinema ha estat a la pel·lícula Ad Astra, que per cert és un trunyo absolut, sí, amb Brad Pitt. Per tant, al cel sigui, i gràcies per tant, Donald Sutherland, perquè és un d'aquests actors amb una personalitat arrolladora. Molt bo, i ens ha deixat.
Absolutament.
En fi.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe?
Bueno, ara et porto també un altre canvi de tema.
Vinga, va.
Mirem cap a una ciutat alemanya, parlant de Flick i etcètera. El titular és aquest, atenció. Una ciutat alemanya vota a favor d'exterminar els coloms trencant-los el coll.
Com? Cuidado con paloma, cuidado con paloma.
Ay, cuidado con paloma,
ay, cuidado con paloma.
Ay, cuidado con paloma,
cuidado con paloma.
Cuidado con paloma,
cuidado con paloma.
Cuidado con paloma,
cuidado con paloma. Atenció, exterminar la població de 700 coloms de la ciutat trencant-los el coll. És que aquí lo que crida l'atenció... En fi, tot crida l'atenció. Aquesta és la mesura dràstica que els veïns de Limburg an der Lahn... Limburg-Anderland, una localitat de més de 30.000 habitants a l'estat federat d'Alemanya de Hessen, ha aprovat en referèndum. Això ha estat un referèndum.
Compte aquí,
coincidint amb les eleccions europees.
¿Cómo quiere usted matar al palomo?
La pregunta era aquesta. I 53% dels enquestats a favor de trencar-los el coll. El futur d'aquells coloms de Limburg estava en perill des que el novembre passat l'Ajuntament va aprovar reduir-ne la població durant els dos anys següents a través d'una matança selectiva d'animals individuals, en paraules del propi consistori en un comunicat. Val?
Però hi ha animals col·lectius?
Però, bueno, clar, no sé. Segurament sí, jo què sé.
Igual l'ornitorrinco, no? És un animal col·lectiu.
Col·lectiu. Però el mètode per aniquilar-los va posant en peu de guerra als col·lectius animalistes de la ciutat, Joan, indignats per la seva brutalitat. És així, eh? Un especialista s'hauria d'encarregar d'atrapar-los amb l'ús de trampes, atordir-los amb un cop al cap... i després trencar-los el coll.
Aquest
ajuntament, hem de mirar qui el governa, no? Quins colors...
Perquè, els verds no.
Els verds no, segurament no. Davant de la controvèrsia generada, l'Ajuntament va proposar muntar un altre referèndum perquè els ciutadans s'hi pronunciés. Havien votat que calia fer la matança.
Val.
A favor. Doncs després han votat la manera. 26.000 electors van decidir, ara t'ho deia, un 53% dels votants van decidir que aquesta era la manera, cop al cap i trencar-los el coll per a l'extermini de coloms. No sé aquesta ciutat. Jo no la visitaria.
Si li dones un cop de cap a un colom, ja...
Jo no aniria a fer turisme aquí a Limburg, aquest. No ho faria.
Fíjese, eh?
Que sapigueu el que passa per allà. Joan.
Digue'm.
Ara ho comentàvem, va jugar a Espanyita i saps que un dels mites d'Espanya és José Antonio Camacho.
Sempre.
Que no està comentant els partits.
I les seves ronxes.
Les seves ronxes i el seu Iniesta de mi vida. Ara mateix no fa de comentarista en cap ràdio, en principi.
Ah, no?
No.
Vols que vingui aquí, Estela?
Mira, ja ho he fet. Ja ho he fet jo, però des de Ràdio Estela ens hem posat en contacte amb ell. Sobretot per preguntar-li si la selecció està massa cansada a aquestes alçades de la temporada. José Antonio, ¿cómo reaccionarías si Pedri te dice que está agotado?
Eso no es nada, va, juega, para eso lo mando por culo.
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que precisament per avui està prevista una reunió entre la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos amb Associacions de Víctimes d'Abusos a Madrid. La trobada serà a les 12 del migdia i ha de servir per abordar el pla de reparació. Les dues parts convocants mantenen la reunió després que algunes entitats declinessin la invitació aquest mateix dilluns, Júlia.
Sí, fons de la Conferència Episcopal Espanyola asseguren a Ràdio Estel que hi aniran algunes entitats convocades però no han especificat ni quantes ni quines seran. Les que segur que no hi assistiran són l'Associació Nacional de la Infància Robada, l'Associació de Víctimes d'Abusos de Navarra, l'Associació Lulacris i Justícia Iniciativa. Així ho van manifestar, com deies, aquest dilluns, ho van fer en un comunicat on situaven alguns punts que eren indispensables per emplaçar-se a una nova trobada. I entre elles hi ha l'exigència de conèixer la quantitat de diners del fons de reparació que es vol destinar a la indemnització per les víctimes i també els barems d'aplicació. També saber el termini estimat quan es començaran a entregar aquestes indemnitzacions econòmiques i quant de temps duraria tot aquest procés. La Conferència Episcopal i la Confer va convidar per carta a les associacions. Va ser la setmana passada amb la voluntat de voler escoltar les víctimes per establir un pla de reparació i tot plegat després que les associacions critiquessin aquest pla de reparació anunciat pel president de la conferència, Luis Argüello, i els acusessin de no comptar amb les entitats.
I també us expliquem un dia com avui, que aquest diumenge celebra la Revetlla de Sant Joan i el Departament d'Interior ha presentat ja el dispositiu especial per la festivitat. Aquest any, a més de la Revetlla, els serveis d'emergència hauran d'estar pendent d'altres elements, Júlia.
Sí, la nit de Sant Joan se suma al cap de setmana llarg amb tots els desplaçaments que això implica i també pel gran premi de Fórmula 1 que se celebra a Montmeló durant aquest cap de setmana. El conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, fa una crida a la prudència i a la lluita també contra les violències sexuals.
Un dels primers objectius, els deies, el de la seguretat. Es prioritzarà la seguretat ciutadana per garantir també la mobilitat viària i la seguretat viària i també la seguretat en les concentracions multitudinàries doncs, que en aquests dies s'esdevindran en el nostre país. Posarem especial èmfasi en la lluita contra les violències sexuals. Especialment doncs, en aquests dies de festes doncs, es prioritza molt doncs, a aquesta actuació.
Un dispositiu que comptarà amb 2.220 efectius específics repartits arreu del territori. Pel que fa a la mobilitat, s'espera que uns 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana entre les 3 d'avui divendres i la mateixa hora de dissabte. També es faran més de 1.000 controls d'alcoholèmia.
Doncs coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, el metro de Barcelona funcionarà tota la nit, també el diumenge 23, com que el servei del dissabte també és ininterromput. El metro, doncs, circularà aquest cap de setmana 67 hores seguides.
I això vol dir que els trens circularan sense interrupció des de les 5 de la matinada de demà dissabte fins a les 12 de la nit de dilluns, dia 24. TMB reforçarà el nombre de combois a la línia 4, és la que du a les platges de Barcelona, un reforç que s'allargarà fins a les 8 del matí del dilluns 24 de juny.
Mireu, ja sé que és una queixa personal, però ahir, precisament, el concert a l'Estadi Olímpic de Bruce Springsteen acabava pràcticament a quarts d'una, a les 12 i quart, una cosa així. Fins les dues de la matinada, no vaig arribar a casa, al barri de Gràcia, perquè baixaves a Plaça Espanya i no hi havia absolutament res per tornar a casa. Imaginem-se 30.000 persones buscant la manera d'intentar sortir. Jo recordo que quan hi havia grans concerts multitudinaris a Barcelona, el metro a la nit el posaven una hora més, com a mínim. Com a mínim. Està molt bé que es faci això per Sant Joan, per festivitats tan importants com Sant Joan. Està molt bé que Barcelona aculli events com la Fórmula 1, per exemple, tot i que hi hagi entitats contràries. Però també està bé reforçar el transport públic, si es vol usar, en events on hi van més de 30.000 persones. I canviem de qüestió, perquè avui quedarà vist per sentència el judici per la violació a Igualada i va declarar l'acusat que manté que ell no té res a veure amb la brutal agressió sexual. També ho van fer els pèrits i els forenses, que parlen d'un agressor sexual extremadament violent, sense empatia i que volia fer el màxim mal possible a la víctima. En té més detalls de les declaracions en Pau Massip.
El relat que van fer els forenses va ser extremadament cru. Asseguren que la noia patirà seqüeles de per vida, tant físiques com psicològiques, que l'afecten en tots els aspectes de la seva vida. L'acusat va ser molt violent a l'hora d'agredir la víctima. Els metges forenses diuen que les lesions que tenia la noia s'acostumen a veure en una autòpsia d'un cadàver i no en un llit d'hospital. De fet, consideren que és un miracle que sobrevisqués i que per força havia d'estar inconscient quan va patir l'agressió, perquè el mal que li haurien fet les lesions l'haurien fet fet cridar de tal manera que si algú hagués estat a prop del lloc dels fets l'hauria sentit.
Si podia haver fallecido, sí, podia haver fallecido por dos motivos. De una manera aguda, por un choque hemorrágico, es decir, porque hubiera afectado una arteria o una vena y durante el tiempo que no estuvo asistida perder suficiente cantidad de sangre y morir por un choque hemorrágico, o bien el los días siguientes por infecciones graves, provocar unos desgarros a nivel genital de esta magnitud tan monstruosa. Es difícil de realizarlos en una persona que estuviera consciente.
El criminòleg dels Mossos que va fer el perfil de l'agressor assegura que l'acusat volia fer el màxim mal possible a la víctima. També pensa que el noi havia canviat la manera d'actuar i que això el converteix en un delinqüent perillós.
La violència que sometia sobre sus parejas, que tenia al lado, havia sido trasladada a las víctimas que no conocía de nada. Es una evolución de su motivación, sí. Esa trayectoria podría ir encaminada hacia un delincuente sexual homicida.
El criminòleg assegura que l'agressor no va tenir cap empatia amb la víctima en cap moment. Quan va ser el seu torn, l'acusat només va respondre al seu advocat. Una declaració que no va durar ni 10 minuts. La defensa intenta exculpar-lo dient que era alcohòlic i drogoaddicte, que bevia i fumava marihuana cada dia, també la nit dels fets. Per això, l'acusat diu que va necessitar buscar l'ubicació del polígon industrial d'Igualada per poder tornar a casa.
La verdad que porque no estaba plenamente consciente, digo, no sabía ni dónde me encontraba en ese momento y realicé la búsqueda en Google Maps para saber dónde se encontraba mi domicilio.
Sobre les restes d'ADN de la víctima que van trobar a casa seva, l'acusat defensa que es va trobar una jaqueta pel carrer i que la va agafar perquè havia perdut la seva. També diu que no es reconeix els vídeos de les càmeres de seguretat. Avui les parts presentaran les seves conclusions finals.
Gràcies, Pau. I el boss Bruce Springsteen ha fet vibrar l'Estadi Olímpic de Montjuïc en el primer dels dos concerts a Barcelona.
Com esteu, els primers acords de Lonesome Day ha començat un show que s'ha allargat durant més de 3 hores. El Boss ha mantingut com a columna vertebral els grans èxits de la seva carrera, però també ha incorporat repertori menys habitual en els seus directes. Escoltem alguns dels fans, a banda d'en Joan, que fa anys que segueixen el Boss.
És fantàstic. És el tio que quan canta dona tot el que té. Això ens encanta.
És el primer concert. Ja fa quasi 40 anys que estic darrere del Boss. L'estranger també ha agafat un avió jo sola i m'he anat a veure'l perquè no cantava per aquí. I val la pena, val la pena.
Subscrius tot el que diuen o no?
És fantàstic. M'ha encantat molt aquest senyor.
Sí, molt, molt emocionats.
Sí.
Dissabte el Boss tornarà a omplir, ho dèiem ara, l'Estadi Olímpic. Més de 100.000 persones hauran gaudit dels dos concerts que ha fet el Boss, que farà aquest dissabte també a la capital catalana.
Minuts i mig que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Doncs també us expliquem un dia com avui que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha reclamat aquest dijous al jutge instructor de la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que arxivi les seves investigacions definitivament en l'aplicació de la llei d'amnistia.
En un escrit de 7 pàgines, el fiscal Miguel Ángel Carballo sosté que els fets investigats encaixen en l'àmbit que marca la llei i, per tant, no es poden considerar terrorisme ni es pot aplicar cap de les excepcions que estableix aquesta norma. En aquest sentit, recorda que la interlocutòria d'imputació que va redactar el mateix jutge no consta a la comissió d'actes dolosos que hagin causat mort tampoc. Pel que fa, recordem-ho, la mort del turista francès, que, segons el fiscal, no té cap mena de relació de causalitat amb la concentració convocada per Tsunami a l'aeroport del Prat. Carballo també creu que les lesions dels policies i de tots els presents a l'aeroport del del Prat tampoc es poden atribuir al Tsunami Democràtic perquè no consta cap missatge en incitació, inducció i provocació a causar lesions a cap mena de persona.
Per cert, un García Castellón que està previst que es jubili el proper 2 de setembre.
I, de fet, aquest dijous el Consell General del Poder Judicial ja ha aprovat avançar-li la jubilació al magistrat. Havia de retirar-se el 16 d'octubre, però finalment deixarà la carrera judicial més d'un mes abans, concretament el dia 2 de setembre.
I, mentrestant, Societat Civil Catalana demana als jutges que plantegin qüestions prejudicials per frenar l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes.
Sol·licita al Tribunal de Comptes, l'Audiència Nacional i el Suprem que presentin qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'entitat, que exerceix d'acusació popular al cas de Tsunami, creu que l'aplicació d'una norma que podria ser incompatible amb el dret de la Unió Europea. El motiu de l'entitat, segons aquest comunicat, és garantir els drets de les víctimes i la integritat també d'aquest procés judicial.
Per cert, pel que fa també a la formació del nou govern català, el president del Parlament, Josep Rull, ha apuntat aquest dijous que els candidats de Junts, Carles Puigdemont, i del PSC, Salvador Illa, tenen les mateixes possibilitats d'arribar a una investidura.
Els dos candidats han expressat ja durant els darrers dies també la voluntat d'explorar i construir majories i sotmetre's a un debat d'investidura. Rull ha deixat clara la posició de Carles Puigdemont després de reunir-se tots dos a Waterloo.
President Carles Puigdemont, ara mateix surto de Waterloo i ell m'ha tornat a expressar, com ho va fer el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, la seva voluntat d'articular aquesta majoria i sotmetre's a un debat d'investidura al llarg d'aquests dos mesos. I, per tant, haig de ser extraordinàriament respectuós a l'hora de fer les valoracions sobre quina serà l'opció que finalment tindrà més gruix i tindrà més recorregut.
Rull confia que Puigdemont pugui anar com a ciutadà lliure al possible debat d'investidura.
I el govern espanyol inicia els tràmits per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco. Ho fa per complir la llei de memòria democràtica que estableix com a causa d'extinció d'una fundació l'apologia del franquisme que enalteixi el cop d'estat i la dictadura amb menyspreu i humiliació de la dignitat de les víctimes.
I el primer pas per assolir-ho és que el Ministeri de Cultura ha demanat informes a la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica i al Registre de Fundacions per demanar totes les dades necessàries per motivar l'obertura d'un expedient d'extinció. Ho ha explicat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en un vídeo a xarxes socials.
Se abre así un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones de memoria. Una vez concluida la instrucción y con el previo informe de la Abogacía del Estado, será responsabilidad de este ministerio instar a la justicia a la extinción de dicha fundación, teniendo los jueces y juezas, en este caso, la última palabra.
I ara la fundació disposarà d'un període en què també pot presentar al·legacions.
I la Moncloa en ple xoc amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la decisió del seu govern autonòmic d'homenatjar el president argentí, Javier Milei.
Sí, avui està previst que Ayuso es trobi amb Milei per lliurar-li la medalla internacional de la regió com un reconeixement dels llaços històrics, culturals i també lingüístics de Madrid amb l'Argentina. Això, com deies, malgrat el xoc diplomàtic que va protagonitzar amb Espanya ara fa unes setmanes.
Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
Una decisió que no ha agradat gens al govern espanyol, si bé el president Pedro Sánchez no ha citat directament Milei, sí que ha carregat contra el negacionisme científic d'alguns líders polítics en una referència implícita cap al president argentí.
Algunos apuestan, lo estamos viendo en algunos otros continentes y no tan lejos de nuestro país, pues por volver a esos llamados hombres y mujeres fuertes, ¿no? Líderes que movilizan a las masas con diagnósticos simplistas de la realidad y promesas imposibles, en muchas ocasiones ajenas absolutamente y contrarias a la evidencia científica, ¿no? Y yo no quiero eso para mi país.
Un Pedro Sánchez que ha advertit que les societats han de triar entre aquests models o els governs que impulsin l'evolució científica.
Suposo que Isabel Díaz Ayuso també li explicarà a Javier Milei que aquí va haver una cosa que es diu Covid, com a Argentina, on la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid va deixar morir 7.291 avis. O que el 76% dels morts de Covid a la Comunitat de Madrid no van poder anar a cap hospital. Que IFEMA va servir del que va servir. Vaja, estaria bé que li expliqués. I el baròmetre del mes de juny, elaborat pel CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques del Govern Espanyol, torna a situar el PSOE com a guanyador d'unes eleccions generals, això sí, però amb un marge molt ajustat respecte al Partit Popular.
Sí, perquè els socialistes obtindrien un 31,7% dels vots, només un punt per sobre del Partit Popular. Un sondatge que es va fer entre el 31 de maig i el 6 de juny a partir de 4.000 entrevistes. Vox es mantindria com a tercera força, seguit de Sumar, amb un 8,8% dels vots. Podem milloraria els seus registres de fa un mes i obtindria un 3,6. A Catalunya, Esquerra, amb 1,8% dels vots, se situaria lleugerament davant de Junts amb 1,6. I una novetat en aquest baròmetre és la incorporació de la formació Si Acabó la Fiesta de l'influencer d'ultradreta Albice Pérez, que obtindria un 1,5% dels vots per sobre de Bildu, del PNB i del BNG.
Si veieu un senyor d'ultradreta, però és un senyor d'ultradreta que està fent vídeos per YouTube, alguna cosa no va bé en aquest país. I més cosetes, perquè el Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el decret llei sobre el subsidi d'atur que va decaure el mes de gener per la negativa, entre d'altres, de Podem.
Finalment, la proposta ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 171 abstencions i cap vot en contra. La nova norma incrementa la prestació en 90 euros mensuals, elimina el mes d'espera per accedir-hi i reconeix el subsidi als menors de 45 anys sense càrregues familiars i permet comptabilitzar-ho amb la feina. Una iniciativa que també preveu que les víctimes de violència de gènere o violència sexual puguin beneficiar-se d'un nou subsidi des dels 16 anys.
I d'altra banda, el govern espanyol revisarà a l'alça les previsions de creixement del Producte Interior Brut per al 2024 en les properes setmanes.
Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, abans de la reunió dels ministres de Finances de la zona euro aquest dijous a Luxemburg.
El propio gobierno, ya lo ha anunciado el presidente del gobierno, en las próximas semanas actualizará también sus previsiones, las actualizaremos en el marco del informe de situación económica, que es el que da origen a todo el proceso presupuestario. Y como dijo el propio presidente del gobierno, las actualizaremos en línea con el resto de analistas, más cerca del 2,5% que de nuestro 2% actual.
La nova xifra milloraria les estimacions publicades l'abril passat pel mateix govern, que situava el creixement de l'economia espanyola per al 2024 en el 2%. I en aquest sentit, la revisió aniria a la mateixa línia que la del Fons Monetari Internacional, que a principis d'aquest mes de juny va elevar el creixement del PIB espanyol per aquest any de l'1,9 al 2,4%.
I per cert, ja que parlem d'economia, ho acabem de saber fa poca estona, el govern eliminarà a partir de l'1 de juliol l'IVA de les ampolles d'oli d'oliva, que passa a considerar-se com a producte de primera necessitat. Això passarà a partir de l'1 de juliol i hi ha gent que segur que ho celebra molt i molt. I un estudi de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere constata el gran risc a què s'enfronten les dones a ser assassinades. L'entitat ha fet públic aquest dijous un document de les sentències dictades per les audiències provincials de l'Estat entre 2021 i 2022 per delictes d'assassinat i homicidi per violència de gènere i domèstica.
En el 88% dels casos analitzats, les víctimes van ser dones, mentre que la resta eren homes. Així, l'Observatori diu que, malgrat que els homes no són invulnerables, ni les dones incapaces tampoc d'exercir violència, són aquestes les que estan exposades a un major risc. Un informe que també diu que més del 70% de les víctimes de crims en l'àmbit de la parella o exparella eren mares.
I també aquest dijous s'ha conegut, atenció, que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria va sancionar Vueling per deixar a terra una passatgera per la seva forma de vestir, segons ha informat Facua.
Sí, l'organització detalla que l'afectada duia una peça de roba escotada i el personal de la companyia no la va deixar pujar a l'avió direcció a l'aeroport de Mallorca. Davant de tota aquesta situació, que es va produir ja fa uns quants anys, el 2019, l'associació va denunciar-ho per pràctica discriminatòria i tenir un caràcter masclista. I un any després, l'octubre del 2020, ja es va resoldre amb una pena econòmica. La companyia aèria explica que va negar-li l'accés davant de la resposta agressiva. Recorda que les condicions de transport fixen la possibilitat de fer-ho pel comportament d'un client.
I en l'àmbit educatiu, un alumne de Castellnou de Bages i un altre de Cerdanyola del Vallès són els estudiants catalans amb millor nota a la selectivitat. Tots dos amb un 9,9. Aquest any s'ha batut un rècord. El 97% dels alumnes que han fet els exàmens l'han aprovat.
La qualificació més alta d'aquesta fase general és un 9,90 que ha obtingut, com deies, dos estudiants de la demarcació de Barcelona, un alumne de Castellnou de Bages que estudia a l'Institut d'Euro de Sant Padó i un altre altre alumne de Sant Cugat del Vallès que estudia a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola. En Pau Paloma Oliver, alumne de Sant Padó, explica què voldrà estudiar.
Des de tercer i quart d'ESO, que ja vaig com descobrir aquest món de la física, que mirant bàsicament vídeos a YouTube, i és una cosa que m'atrau molt i m'agrada molt, juntament també amb les matemàtiques i els números, que sempre se m'han donat bé i m'han agradat, i per tant vull estudiar la carrera de física i mates, que és com la que conté les dues coses.
A la demarcació de Barcelona hi ha 10 estudiants més que han obtingut un 9,80. La resta, la qualificació més alta, també ha estat d'un 9,80 a les comarques de Tarragona. L'han obtingut aquesta qualificació dos alumnes, un estudiant de l'Institut de Torredembarra i un estudiant de l'Escola Pare Manyanet de Reus. A la demarcació de Girona, la nota més alta correspon a dues estudiants de Salt i de Girona, de la Salle Girona i a Lleida. La millor nota correspon a un alumne de l'Institut Samuel Gili i Gai. En conjunt, aquest any hi ha 914 alumnes que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat a estudiants a una nota igual o superior a 9 a la fase general de la selectivitat.
Tu, Júlia, que segur que vas treure un 9,9 també a selectivitat,
sí.
Aniries a revisió per aquesta dècima o no?
Sí.
Sí, eh? Ja no et ve d'aquí.
És que no entenc perquè no hi ha un 10. Que ha de ser una, potser una falta d'ortografia, no?
Pot ser, no ho sé. Jo aniria a revisió.
Jo també.
Ni que fos per riure una mica amb
sí,
el professor.
Sí,
i ja està.
Sí, no, jo també, 100%.
I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona després d'una baralla en una discoteca a Calella, al Maresme.
Sí, segons acaba d'avançar el cas, els fets han passat aquesta matinada. A la baralla també hi ha hagut un ferit que està traslladat a un centre hospitalari.
I parlem també de salut perquè l'alcohol i la cocaïna van ser les dues substàncies que van generar més inicis de tractament de desintoxicació l'any passat. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat van començar un tractament per addiccions gairebé 16.000 catalans. Són unes xifres que ens situen, atenció, a nivells del 1987. I és que l'any 2022 200 persones van morir per sobredosi de droga.
L'alcohol és la droga amb més inicis de tractament i la que porta també més casos de mortalitat. El 72% de les persones que van començar un tractament per alcohol van ser homes, amb una edat mitjana de 47 anys. També ells són els principals addictes a la cocaïna que van començar un tractament. Aquest consum es concentra en la població d'entre 30 i 50 anys. I a banda de les drogues, els inicis de tractament per comportaments addictes van ser 953, sent les apostes el 75% de les demandes de tractament per aquest tipus d'addicció.
En parlarem avui de tot plegat. Serà a les 9 del matí amb Àngels Guiteres, presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències. I les farmàcies espanyoles denuncien un problema d'abastiment que ja afecta més de 800 medicaments. Són bàsicament antiinflamatoris, analgèsics o xarops.
Segons l'Agència Espanyola de Medicaments, ara mateix hi ha 827 fàrmacs, que són molt i molt difícils de trobar en una farmàcia per culpa del desabastiment. Tot i això, des del Ministeri de Sanitat fan una crida a la calma a la població, assegurant que la majoria de casos hi ha medicaments alternatius. De fet, insisteixen que ningú es quedarà sense el tractament que necessita. Des de l'Agència Espanyola de Medicament també apunten que l'origen del desabastiment és divers i que pot ser per problemes de subministrament de matèries primeres o pel propi sistema també de producció a les farmacèutiques.
I avancem amb més qüestions perquè els treballs de regeneració de les platges de la demarcació de Tarragona continuaran en marxa fins a finals d'aquest mes de juny. L'objectiu és moure fins a 50.000 metres cúbics de sorra.
Tot plegat per pal·liar els desperfectes causats pel temporal Nelson del març d'aquest any. El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha reiterat que s'han de trobar solucions a mitjà i llarg termini per fer les platges sostenibles i remarca també l'emergència d'actuar.
Que això que estem fent avui és una solució a curt termini. Però hem de pensar en solucions a mig i llarg termini. Per la sostenibilitat de la costa. Per al gaudi també doncs, de les nostres platges en la mesura que puguem fer-les sostenibles. I haurem de pensar en diferents models que no tots són iguals per tots els territoris perquè la costa no és igual a tots els centenars de quilòmetres que té la costa catalana.
I la platja que seguirà tancada aquest estiu és la del litoral de Sant Adrià del Besòs. Són ja 4 temporades de bany afectades des del 28 de maig del 2021. Aleshores es va ordenar el tancament de la presència de residus contaminants a la sorra.
Durant una audiència pública monogràfica amb veïns, l'alcaldessa Filó Canyeté ha detallat que, tot i les tasques de descontaminació de l'any passat, els temporals marítims dels darrers mesos han tornat a fer aflorar elements contaminants. Les noves obres d'adequació es reprendran possiblement entre finals de juliol i principis d'agost, a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica. La despesa acumulada supera ja els 2 milions d'euros.
I en plana judicial, la justícia deixa en llibertat provisional amb mesures cautelars el principal sospitós de la mort d'una dona a un carrer de Salt dilluns a primera hora del matí.
Una causa que està oberta per un delicte d'omissió del deure de socors, el mateix que li atribueixen els Mossos. El jutjat, el detingut, només ha contestat les preguntes de la defensa. Després de la declaració, la magistrada ha imposat a l'investigat compareixences periòdiques, li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del territori.
I en plana cultural us destaquem que la Biblioteca de Catalunya ha digitalitzat els arxius de Joan Salvat Papasseit amb motiu del centenari de la mort del poeta.
La directora de l'entitat, Eugènia Serra, ha admès que la col·lecció de moment és petita, però ha anunciat que ja es treballa per ampliar-la. Els documents inclouen, entre d'altres, un conjunt de postals que el poeta enviava a les seves filles durant les estades a balnearis afectat per la tuberculosi que l'acabaria matant. Ho explica Eugènia Serra.
Això són les postals que en Papasseit enviava a les seves filles Salomé i Núria i que, doncs, òbviament són de caràcter molt personal, molt de papa, parlant amb les seves filles, quan estava lluny de casa, sovint per motiu de la seva tuberculosi.
Disponibles ja a partir d'avui divendres.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan, i bona revetlla.
Igualment, sabràs molt la revetlla.
Sí.
Ets de petards, tu, o de foguera?
No, gens. Petards, zero. Zero petards. De fet, és un debat que hem tingut a redacció i que molta gent està tenint. Petards sí, petards no.
Sembla que ha guanyat per majoria absolutíssima. Petards no, eh? Foguera sí, eh?
En Xavi ja s'està posant bé, perquè ell ara té una opinió també molt clara.
De fet, és que ja ha encetat el debat a la redacció.
Ara, sí. ara.
Petards. No, a mi m'agradaven de petit, ara ja em molesten.
Foguera també, Xavi?
Evidentment, sí.
Val.
Sí, sí.
Gairebé 47 minuts que passen, gràcies, Júlia, fins ara.
Fins ara, Joan.
De les 8 del matí, anem a plana esportiva.
La caravana.
I és que en plana esportiva, Xavi, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat aquesta nit pels vuitens de finals de l'Eurocopa al derrotar Itàlia per 1-0.
Així és, un gol solitari en pròpia porta de la selecció italiana ha valgut perquè la Roja passi a la següent ronda d'aquest campionat. Espanya ha exhibit un bon futbol amb Nico Williams i Lamine Yamal com a artífex del bon joc. Al mig del camp, bon partit també del blaugrana Pedri, que ha estat titular. De fet, el combinat espanyol ha tingut ocasions per posar una golejada al marcador, però la sort no ha estat de cara pels homes de Luis de la Fuente, entrenador de la selecció, que elogiava així el joc dels seus futbolistes.
El fútbol es físico y por supuesto condición técnica y táctica, ¿no? Y yo creo que en todos los apartados futbolísticos hemos sido superiores, pero sobre todo lo digo sobre todo por poner en valor lo difícil que es enfrentarse a una selección como la italiana, una grandísima selección que hoy se ha visto minimizada, pero por las virtudes y el juego y el acierto de otra gran selección que es la española.
Abans de jugar els vuitens de final, Espanya encara haurà de jugar un partit més d'aquesta fase de grup. Serà contra Albània el dilluns, dia de Sant Joan, a les 9 de la nit.
I d'altra banda, aquest dijous també s'ha jugat l'Eslovènia-Sèrbia, que ha acabat amb empat a 2, i el Dinamarca-Anglaterra, que també han empatat a un gol.
I avui es jugaran l'Eslovàquia-Ucraïna a les 3 de la tarda, el Polònia-Àustria a les 6, i tancarà la jornada a les 9 al partides als Països Baixos-França. D'aquest últim enfrontament, la selecció que guanyi certificarà també la classificació per als vuitens de final, on, com dèiem, només hi ha de moment Espanya i també la selecció alemanya.
I a l'altre gran continent ha començat la Copa Amèrica amb victòria de l'Argentina de Leo Messi.
Un gol de Julián Álvarez i un altre de Lautaro Martínez al segon temps han donat la victòria a l'actual campiona del món, que s'ha enfrontat a una valenta selecció del Canadà en el partit inaugural d'aquesta Copa Amèrica, que ha convertit a Leo Messi en el jugador amb més partits que ha disputat en aquest torneig. N'ha disputat un total de 35.
I a la Lliga Espanyola, el Girona ja mira cap a la propera temporada i aquest dijous ha començat a instal·lar la nova gespa a Montilivi. També ha anunciat canvis per complir amb les condicions que determina la UEFA per poder acollir la Champions al seu estadi.
Per ajustar-se a aquests requeriments que li fa l'organisme europeu, 79 seients d'abonats de tribunes veuran afectats. Els partits que s'inclouen a l'abonament, és a dir, els de Lliga i Copa del Rei, i caldrà trobar-los ara una nova ubicació a l'estadi de Montilivi. En aquesta zona se situaran els nous escriptoris de premsa que exigeix la UEFA pels periodistes. El club avisa que destinarà tots els seients disponibles que té per a la venda d'entrades en aquesta zona a reubicar aquests abonats, i en els casos que no sigui possible se'ls oferirà seients en altres zones de l'estadi. Es tindrà en compte, això sí, l'antiguitat de cada soci abonat a l'hora de seleccionar el seient.
I amb motor, el Mundial de Fórmula 1 fa parada aquest cap de setmana al circuit de Catalunya per disputar la desena cursa del Mundial.
Els monoplaces arriben al circuit català amb un Max Verstappen, que lidera la classificació general i que ja sap el que és guanyar a Montmeló, on s'ha coronat campió 3 vegades, una d'elles la temporada passada. Qui també espera fer uns bons resultats al Gran Premi de casa és Carlos Sainz, que l'any passat va quedar segon en un circuit que se li dona especialment bé.
Qué gusto ver a tanta gente, ver a tanto fan de la Fórmula 1, ver a tanta gente, ¿no?, siguiéndonos aquí. Espero veros a todos el domingo en el Gran Premio. Espero que estemos todos ahí apoyando, que vamos a ir a intentar ganar esta carrera y a dedicarosla a todos vosotros.
Els primers entrenaments lliures d'aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 comencen a 2:15 d'avui al migdia. La segona sessió serà a les 5 de la tarda.
I el Múrcia ha perdut el partit en... El Murcià, volem dir, Carlos Alcaraz.
Comença dues línies més amunt, el
sí,
titular.
Sí, 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 mira. Espera't, puja música, m'ho Jordi. Ara sí, ho fem bé, eh? En tenis, Carlos Alcaraz ha caigut eliminat a 8es de final del torneig de Queens abans del britànic Jack Draper. El Murcià, ara sí, ha perdut el partit en 2 sets, 7-6, 6-3, i es queda sense opcions de defensar el títol.
Després d'un primer set molt igualat que s'ha decidit al tie break, Alcaraz ha baixat el nivell a la segona mànega i no ha pogut fer res contra un Draper que ve de guanyar l'ATP 250 de Stuttgart, també sobre herba la setmana passada. Amb aquesta derrota, Alcaraz posa fi a la ratxa de 13 victòries consecutives sobre herba que acumulava gràcies als títols que va guanyar a Queens mateix l'any passat i a Wimbledon. I a partir de dilluns, per tant, caurà la tercera posició del rànquing mundial ATP en restar-se-li els 450 punts que defensaven aquest torneig.
I en bàsquet, primera setmana de Joan Peñarroya com a tècnic blaugrana i primeres reunions de treball al Palau Blaugrana del nou entrenador per confeccionar les línies mestres del nou projecte.
Ja ha quedat definit el cos tècnic que dirigirà Joan Peñarroya. Comptarà amb Òscar Orellana, Víctor Sada, Rafa Martínez i Xavi Beltrán com a entrenadors ajudants. Qui no continuarà respecte a aquesta temporada passada és Carles Marco. En declaracions als mitjans del club, Peñarroya s'ha mostrat molt il·lusionat amb l'oportunitat que li ha donat la directiva blaugrana i ha destacat el nivell del Barça.
Evidentment estem parlant d'un club top. Jo et diria que no hi ha res més amunt que el Barça. Poden haver altres clubs que poden estar a l'alçada, però està clar que el Barça és equip top a nivell nacional, és equip top a nivell europeu, és referència, és marca mundial.
El nou tècnic també ha tingut paraules per a Kevin Panther, que és el primer reforç de cara a la temporada vinent. Peñarroya ha destacat el seu perill que genera el jugador nord-americà.
I us parlem també d'hoquei patins, perquè el Barça pot convertir-se avui en campió de l'hoquei Lliga si guanya el partit contra el Noia Freixenet.
Es juga el tercer partit d'aquesta sèrie final. Els de Sant Sadurní de Noia necessiten guanyar sí o sí per poder forçar almenys un quart duel que els doni possibilitats d'accedir encara al títol. Després d'haver perdut els dos enfrontaments premis contra un Barça que, si guanya avui, el serà el seu 34è títol de Lliga. El partit a partir de les 9 de la nit.
I quan queda poc més d'un mes perquè comencin els Jocs Olímpics de París, la selecció femenina d'handbol completarà la seva preparació per aquesta cita amb 3 partits.
Concretament, Espanya jugarà el 10 de juliol contra Angola i els dies 12 i 14 de juliol ho farà davant de Corea del Sud. Les seves rivals en aquests partits amistosos ja estan també classificades pels Jocs Olímpics de París.
53 minuts que passen de les 8 del matí. El Murcia sabem si ha fet alguna cosa o no?
Passarem a Murcia. Demà.
Mira'm quin és el darrer resultat del Múrcia i veurem. El dia l'irem també.
Va.
Xavi Toscano, gràcies, eh?
Que vagi bé.
Fins ara. Va, anem a publicitat i de seguida l'entrevista.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho estem explicant a l'informatiu d'avui. El consum de drogues a Catalunya no para d'augmentar. Salut ha explicat que l'any passat gairebé 16.000 persones van demanar ajuda per desintoxicar-se. Això és el màxim de gent que ha fet aquest pas des de 1987 i en aquella època hi havia una autèntica pandèmia de l'heroïna. Ara la situació s'ha capgirat, ja no hi ha gaires casos de sobredosi que obliguin a ingressar els consumidors. En canvi, però, l'alcohol és la droga per la que es demanen més processos de desintoxicació. Més de 6.500, un 44% del total. L'alcohol i els comes etílics representen la meitat dels ingressos d'urgències per consum de drogues. I és que des de Salut també s'alerta de l'addicció al joc com un greu problema de salut pública, per exemple. Sobretot a les apostes per internet. 4 de cada 10 casos és per jugar a través d'internet, en què les conseqüències econòmiques són més greus. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Àngels Guiteras, presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències. Senyora Guiteras, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Senyora Guiteras, per què totes aquestes dades han pujat?
Bé, doncs, segons una de les causes que s'atribueixen, també segons s'està valorant, és que ja ha millorat aquesta accessibilitat. Però, bueno, des de la Federació Catalana de Drogodependències i altres addiccions, doncs veiem que hauríem d'analitzar-ho d'una manera més profunda i no es podria atribuir directament a una millor accessibilitat, sinó que creiem que els usos cada cop són més problemàtics, la temàtica doncs és molt complexa i tot el que envolta aquestes drogodependències i aquestes addiccions doncs cada cop doncs té més complexitat, no? Em refereixo doncs a la pobresa, a altres problemes de salut mental també, bé, violències, doncs ja és tot una complexitat que fa que d'alguna manera doncs, cada cop hi hagi més persones que necessitin d'aquesta atenció.
Deixem preguntar-li també què en pensen des de la Federació Catalana de Drogodependències quan donàvem la informació aquesta setmana, i segur que els ha arribat, de que, per exemple, la droga de l'haixix ha crescut en tones i ha arribat en màxims històrics a Catalunya.
Sí, també hi ha hagut tots els decomisos. Bé, el consum de haixix és un consum que està doncs, a la població, que està en els nostres joves. No arriba d'una manera tan... en percentatge tant en els centres d'atenció i seguiment, que estàvem parlant de les dades d'aquests inicis de tractament, que no són desintoxicacions pròpiament, sinó que són deshabituacions, és tot aquest procés que ha d'haver-hi doncs, quan un inicia un tractament per la seva problemàtica. I en aquest cas, doncs, com heu vist també en aquestes dades, la cànnabis bueno, està... No, seria doncs la tercera dada de demanda i per tant doncs, sí, veiem que hi ha un increment important sobretot en població més jove.
De fet, senyora Guiteras, hi ha drogues que a ulls de la societat no semblen tan perilloses com l'alcohol, el tabac, el mateix cànnabis, però sí que ho són de perilloses, no?
Aviam, totes les substàncies que poden crear, que tenen capacitat de crear dependència i addicció, tenen riscos. I, per tant, doncs, d'això hem de fer una bona prevenció per evitar aquests riscos de que aquesta persona doncs, acabi amb una dependència i, per tant, això li condicioni completament la seva vida. Qualsevol d'aquestes substàncies que poden tenir aquesta capacitat creen riscos, però, evidentment, l'alcohol...